La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 6 minuts, que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa La Caravana i obrir-li les portes a la periodista Mònica Ramoneda, Núria.
Llicenciada en periodisme, la nostra convidada d'avui va iniciar la seva carrera en una empresa pionera d'internet i més tard es va especialitzar en comunicació digital. Amb una gran experiència en l'àmbit de la cooperació internacional com a coordinadora de projectes de recuperació de la memòria històrica a l'Amèrica Central, a dia d'avui Mònica Ramoneda treballa en una empresa de comunicació científica i ha tret el temps necessari per escriure i avui poder dir que la seva primera novel·la ja és una realitat. Es diu Internament, està a les llibreries des del passat 16 de febrer i es tracta d'una novel·la on la nostra convidada d'avui explora el complex laberint de la malaltia mental a partir d'una situació viscuda en primera persona però que ha decidit convertir i desenvolupar en forma de ficció literària. És per això que per conèixer tots els detalls ja podem saludar a aquesta hora la seva autora, la periodista Mònica Ramoneda.
Mònica, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sé de los fantasmas que habitan en ti. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir.
Mònica, primer debat que hem tingut a la ràdio i que de fet el teníem fins fa una estona, que t'ho hem preguntat a tu mateixa fora de micròfon. Internament o internament?
És un debat general. De fet, la idea del títol ja era jugar amb el doble sentit. Internament perquè és una història que surt de molt endins, no? Uh-huh. I internament perquè una part important del llibre transcorre quan la protagonista ingressa interna en un centre psiquiàtric.
Ara comencem a parlar de tot plegat, Mònica, però ens ho deia la Núria, Internament s'ha convertit en la teva primera novel·la publicada a mans d'Angle Editorial i que ja fa uns mesos que està a les llibreries. Com estan en tot plegat?
Bé, jo estic contenta, ja, sobretot perquè rebo inputs que agraden, no? Gent que t'agraeix haver posat paraules a coses que han pogut sentir en primera persona o que els hi ha servit per entendre persones properes, i clar, aquests comentaris doncs agraden.
En quin moment decideixes escriure una novel·la que parli de la depressió o dels problemes de salut mental?
Doncs el cas és que no ho decideixo. Vull dir que m'hi trobo. Té una part d'autobiogràfica molt important. Jo vaig patir una depressió bastant greu i vaig ingressar en una clínica psiquiàtrica i llavors, al sortir, al cap de poc començava el confinament, no? Ens tancaven a tots a casa. I llavors era una mica per prescripció mèdica que, com que tenia molts buits mentals i necessitava com entendre què havia passat, doncs vaig començar a escriure. Perquè sempre he escrit i sempre m'ha anat molt bé escriure, no? El que passa que era massa dolorós parlar tant en primera persona quan era tot encara tan recent que, com que era el confinament i fèiem coses tan estranyes tots per passar l'estona, doncs vaig a començar a posar-hi joc, a ficcionar per sobre, a crear personatges, no? Llavors em vaig trobar això, creant una història on la protagonista sí que sóc molt jo, però envoltada de personatges que vaig crear per la història, que no són els reals.
Mònica, què és una depressió?
Una depressió és una malaltia on tu passes molt malament perquè pot durar molts anys i que està molt invisibilitzada, perquè la primera persona que la nega, que la invisibilitza, ets tu mateixa, no? I llavors és perdre la capacitat de tenir ganes de gaudir de la vida.
Banalitzem la depressió? T'has trobat amb persones a la teva vida que han pensat, la depressió?
Sí, perquè com que és tan invisible i les línies són molt, no? Passo una mala època o estic desanimat a una depressió, la línia és molt difosa, no? A vegades, i passes d'un lloc a un altre de manera molt ràpid, no? I sí que hi ha la tendència socialment de dir, vinga, va, anima't, que no passa res, no? I, ostres, dir-li anima't a una persona amb una depressió és com dir-li munt del tònic, doncs veu els colors, no? Vull dir que hi ha coses que no poden ser.
Parlant del confinament, que és quan comences a escriure aquesta primera novel·la, creus que va ser el punt d'inflexió per trencar el tabú respecte a les malalties mentals?
Va tenir un paper important en aquest sentit del confinament, més que res perquè van sortir a la llum moltes problemàtiques d'aquest tipus. també va agreujar molt també moltes problemàtiques de salut mental, no? Molta gent sentint-se tan sola i tan aïllada, doncs va empitjorar, no? Però sí que en certa manera ha sigut com l'excusa, entre moltes cometes, com per posar sobre la taula la problemàtica i a veure com socialment què es pot fer, no?
Abans en parlàvem del títol del llibre, que jugues amb aquest doble joc de paraules, no? Amb aquest internament i internament, i ja ens dona algunes pistes sobre la història que pot explicar una novel·la com aquesta, però si a més t'hi fixes en la portada, ja sents, almenys jo o l'equip de la redacció d'aquest programa, en una primera explosió de sentiments, perquè els oients se'n facin una idea, la portada està dissenyada en diferents tonalitats, de blau cap al vermell, i sembla com si fos un cap un buit, no? Una cosa així. Ben bé, què és aquesta portada?
Doncs és un mineral. I és un mineral partit per la meitat, no? Llavors el veus l'interior. I una mica va ser proposta de l'editorial, aquí agraeixo molt la idea perquè m'encanta, que és no, el mineral per fora és robust, és fort, i sembla que això, fort, i llavors el parteixes i per dintre és delicat, no? Sí. I és una mica una metàfora, crec que encaixa moltíssim amb la història que explica el llibre.
Com que jo no vull fer cap mena de spoilers, i em deies... té una part de real, la novel·la, però tot amb personatges. Quina història ens explica aquesta novel·la?
Explica la història d'una noia, la Maya, que des d'adolescent ja comença... Bueno, és una persona insegura, ja comença a tenir certs problemes, no? El que passa que ho va trampejant i va creant una vida normal, no? Entre totes les cometes que s'hi ha de posar. I té feina, i té fills, i té parella, i el que passa que per dintre els problemes que a l'adolescència ja s'entreveien, doncs es fan cada vegada més grans i segueixen sent-hi, no? Fins que és insostenible. I la depressió és prou important, amb crisis d'ansietat, amb un seguit d'altres problemàtiques, que és necessari un ingrés en una clínica, i com després en surt i com refàs la vida a partir d'aquesta experiència.
És més important quan hi surts que quan hi entres?
L'ingrés, bueno, més que res, perquè no soluciona, conté l'ingrés, no només, simplement és necessari en aquell moment perquè la vida s'està a punt de menjar la protagonista, per tant, necessita aquest aïllament, però realment les clíniques psiquiàtriques, o almenys l'experiència que jo puc explicar, no solucionen, sinó simplement contenen, i no sempre de la millor manera, no? I llavors el sortir d'allà, i més amb els tempos que juga aquest llibre, que és quan arriba la pandèmia, doncs et trobes que ja no tens la contenció, però que el problema segueix allà, no?
Ara em deies que en aquesta novel·la hi apareix la Maya, evidentment la protagonista, però hi apareixen fills, la parella, hi apareixen personatges que l'envolten. Com d'important és l'acompanyament?
L'acompanyament és molt important, sí, sí. I el que voldria també transmetre amb el llibre és com de difícil és acompanyar una persona propera que pateix o una depressió o alguna problemàtica de salut mental, no? O sigui, la figura de la persona cuidadora és un rol complicat, difícil, i que a més crec que no se'ns ha educat gens per exercir-lo, no? Llavors és difícil i s'ha de saber també entendre i bueno, intentar treure el sentiment de culpabilitat de les persones de l'entorn, no?
Escriure tot el que t'ha passat a través d'un personatge ficticis, però escriure-ho, ha estat una manera de teràpia personal, també?
Sí, sí, i tant, moltíssim. De fet, per aquí venia, com que, de fet, quasi va ser per recomanació mèdica, no? Vull dir, la psicòloga, com que ja em tenia calada, no? Ja veia que escrivint m'ajudava a entendre coses, doncs va ser proposta seva, no? I ajuda molt. I, bueno, perquè a mi sempre m'ha ajudat molt. Suposo que cadascú canalitza cap on més li funciona, no?
És una novel·la apta per tothom? O has pensat en algun concret a l'hora d'escriure?
No, jo crec que és apte per tothom. De fet, m'agrada el que em comenta la gent, doncs això. Gent que ha viscut experiències similars en primera persona agraeixen a trobar paraules de coses que ells han sentit, no? I gent que no ho ha patit a nivell personal, doncs li ha anat bé per entendre persones properes o bueno, jo crec que és apte per tothom. Espero, vaja.
Deixa'm llegir com inicies aquesta novel·la i et vull preguntar sobre això, perquè la novel·la inicia dient: el primer cop que em van haver de lligar amb corretges de contenció en un llit a urgències psiquiàtriques de Sant Pau, vaig pensar que havia tocat fons. L'altre dia va sortir un titular de TV3 que deia: Catalunya encara es lliga a les persones amb trastorns mentals.
Sí, sí, és molt controvertit, això. De fet, a més, quan ho vius, no, com que aparentment sembla que no hi havia altra possibilitat, no? I estàs entre metges, entre gent que en principi has de confiar, no? en una institució mèdica, no li dones més importància. Però, clar, després et poses a pensar i realment s'hauria de revisar ben bé com s'estan duent a terme aquestes contencions, no? El que deia la notícia aquesta que comentes era que es podria evitar, no? Que parlant la força de la paraula pot
existeix
arribar...
Existeix la contenció verbal.
Exacte, i és t'estalvies traumatitzar la persona, no? Perquè és que és molt agressiu, és molt humiliant que se't lligui, no? Per molt que tu estiguis en un brot i que l'excusa sigui que es fa perquè no et facis mal o no facis mal a d'altres, jo crec que en la gran majoria de casos, contenint i parlant, es calma la persona, però clar, requereix més temps i requereix més recursos.
A tot va passar això?
A mi em va passar, sí, sí. I a més, més d'una vegada, i no calia. No calia en absolut. I inclús la vegada més bèstia, per dir-ho d'alguna manera, és que em van contenir i tota la nit lligada amb les corretges de contenció, no? I que venia... Bueno, de fet, és un episodi que surt en el llibre, no? I et venien a donar l'esmorzar i et tornaven a lligar i pensaves, però si jo estic completament calmada ja, si no... Però és protocol. O sigui, tu formes part d'un engranatge i allà segueixen els protocols, i fins que el metge no dona l'autorització que se't pot deslligar, no et poden deslligar. Però és clar, aquell metge està fent guàrdia per tot l'hospital, i abans no torna a tu, després poden passar una nit sencera.
Et pot preguntar, Mònica, com et senties en aquell moment?
Et sents... s'ha acabat tot. O sigui, en un moment ja no entens res i et sents perdudíssim i et sents que tens moltíssima por. Perquè no saps què passarà, no? Vull dir, no saps en quin moment... La teva paraula ja no té valor, no? Tu els estàs dient, estic bé, però no se t'escolta. Tu ja no tens capacitat de decisió sobre tu mateix, tu mateixa.
No només sobre aquesta qüestió, sobre tot el que implica la salut mental. Com valores l'actuació de les administracions pel que fa aquesta qüestió?
Bueno, aquí soc cautelosa perquè entenc que és difícil, però que s'ha de revisar i replantejar seguríssim, perquè el que no pot ser és... ja parlant en primera persona, no? Però jo ingresso i a mi em visita el psiquiatre el dia després d'ingressar, estic tot un dia allà que ningú em diu res, i em visita 10 minuts i jo no torno a veure aquella persona fins al moment de l'alta, no? I entremig, que ja estàs al temps que algun algoritme fins i tot ha decidit que tu estàs allà dintre, no parles, no? Llavors, quin sentit té estar en un centre on teòricament estàs per curar-te, que no rebis l'atenció psicològica que necessites, no? Simplement se t'està com dient, vale, tu fora de la societat no, ara no funciones, t'estàs aquí una estoneta fins que tornis a funcionar fora, no? I a cop de químic amb pastilles, no?
T'ha de posar una mica de llum, sobretot, plegat de la depressió, sí. Se n'en surt?
Sí, sí, sí. Bueno, se n'en pot no en sortir, eh? Vull dir, s'ha de tenir en compte lo perillós que és la malaltia, però...
Hi ha depressió crònica?
Això t'hauria...
És de la desconeixença, eh?
Sí, bueno, jo conec casos de gent que no se'n surt, o que ho padeix tota la vida, o que té un final tràgic, no? Però, posant llum al tema, jo me n'he sortit, bueno, ho dic una mica amb veu baixa per no tocar en fusta, però en principi és possible, necessites temps o recursos, però sí, te'n surts.
Entenc que, però durant la depressió, vas pensant que és impossible sortir-te'n.
Sí, no tot, sí, sí. El pou, bueno, la metàfora del pou està molt suada, és molt típica, però és que és així, sí.
Després de la teva pròpia experiència, després d'escriure un llibre com aquest, què els diries a totes aquelles persones que a dia d'avui estan patint algun problema de salut mental?
Que demanin ajuda, que confiïn en l'entorn i que bueno, i que això, sobretot això, que s'obrin i que confiïn en l'entorn i paciència, i creure que te'n pot sortir, sí.
Malgrat tot, internament és un llibre optimista, és un llibre vitalista?
Sí, sí, de fet, em sorprèn una mica quan el primer que em diu tothom és, ostres, quin llibre tan dur, perquè jo no... La veritat és com que per mi és una mica final d'etapa, no?, de... això, passem pàgina, jo tenia la sensació que era un llibre bueno, que acaba bé, no? que és optimista i per tant espero que també hi hagi aquesta lectura, no?
Segurament, i torno una mica a l'inici d'aquesta conversa, segurament a molts ens sembla, i jo em poso jo també com a primera persona, ens sembla un llibre molt dur perquè en sabem molt poc de tot això.
Suposo que sí.
I tot en sobte, no?
I també, bueno, si se'n parla, també moltes vegades se'n parla només amb personatges cèlebres, no?, famosos, que es droguen i passen malament, no sé què. Llavors és com que només els hi passa gent que són gent superinteressant, amb un món interior interessant, artistes, no? I no, què va. Si una cosa he descobert jo amb aquest llibre és que... moltíssima gent, perquè tinc moltíssima gent que m'ha vingut i m'ha dit ostres, és que a mi m'ha passat això, o aquí, vull dir, qui més qui menys té les seves coses, no? I ens pot passar a tothom.
Vull dir que abans parlàvem del tabú de patir una malaltia mental, en aquest cas de patir depressió, però podíem obrir un altre calaix de tabús, no? I parlar del tabú que implica parlar d'un centre psiquiàtric, per exemple.
Sí, 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 exacte. Perquè, sí. Poca gent ho explica, que ha estat ingressat. Bueno, també és perquè és una cosa que vols oblidar, eh? Perquè sí, és molt traumàtic l'estar allà dins. Bueno, dependrà de cada experiència. I jo he de dir que em va ajudar, eh? Per mi era necessari, però hagués hagut d'anar d'una altra manera. I en part per això, com perquè tens ganes de no pensar-hi gaire, i en part que existeix aquesta mena de vergonya, doncs, per això no s'explica gaire.
Parlàvem del que implica una depressió cap a un mateix, però suposo que implica moltíssimes coses una depressió, sobretot també cap a fora, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de les amistats, en l'àmbit de la família. Què és el que implica una depressió per tots aquests àmbits?
És que el tema és que et vas aïllant, no? Bueno, laboralment arriba un moment que no ets capaç d'exercir la teva feina, no? Llavors et vas recluint. I clar, tot va retroalimentant el problema, no? Com menys capaç et veus, més empitjores, no? I a nivell d'amistats, doncs és això, et vas apartant i la gent també té tothom el seu dia a dia i hi ha molta gent que li passa per alt perquè cadascú té les seves vides i les vides mai són fàcils, no? I et quedes... És soledat el sentiment que acabes sentint, però no és culpa de l'entorn, insisteixo, vull dir que és la pròpia malaltia que t'ho roba, això, et tanca amb tu mateix.
T'ha costat tornar a reprendre?
Bueno, costa el seu temps, però tinc sort que tinc un entorn que agraeixo molt i que ajuden.
Mònica, sé que tot just fa uns mesos internament està a les llibreries, però ja estàs pensant en un altre llibre? És la primera novel·la?
Sí. Hòstia, a mi m'agradaria, perquè de fet perquè m'agradaria. El que passa que jo crec que aquesta era la fàcil, no? Crec que tothom té una novel·la.
La
no?
fàcil,
perquè, Aquesta era la fàcil perquè...
Déu-n'hi-do.
Bueno, jo soc periodista... bueno, no per la temàtica, però, bueno, soc periodista, no? Per mi ha sigut com... faig cròniques, doncs ara faig una crònica però de coses que no he d'inventar, sinó que narro, no? Relato. Llavors això per mi era, entre totes les cometes que hi vulguis posar, més o menys fàcil, no? Fer-ne una altra, doncs és el repte... Me'l plantejo, m'agradaria, però a veure si en sóc capaç.
Un consell de...
Que comentàvem una mica, Mònica, que darrere els núvols grisos sempre hi ha un sol radiant, eh?
Sí, sí.
Aquesta música me la poso jo cada dia. Aquesta cançó me la poso jo cada dia. T'ha ajudat a tu la música?
Sí, m'ha ajudat quan ja començava a sortir-ne. Llavors, sí que és cert que quan estàs malament, almenys jo, no escoltava música, eh? No, tanques i no gaudeixes de res, per tant, tampoc de la música.
Clar, de res és de res.
De res, de res. És que, sí, de res, de res. El que passa que després sí que trobes moltes cançons i del Pau Vallvé n'hi ha bastantes que expliquen moltes coses que has pogut sentir.
Impressionant, eh, Pau Vallvé? Que és impressionant.
És impressionant, Pau Vallvé, explica coses que vols explicar tu.
Mònica Ramoneda, periodista, acaba de treure aquest llibre, ja fa uns quants mesos que el trobeu a les llibreries internament, editat per l'Angle Editorial. Mònica, ha estat un plaer de conversa, de veritat, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies. Vols cridar fort el bé?
Ràdio Estel.
Un tallat quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, camins, que si ràdio nocturna, que si banda originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra
a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. David Balaguer i les coses més quotidianes.
Trenta-dos minuts que passen de les 4 de la tarda. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Núria Ros, bona tarda. De nou.
Bona tarda.
Com estic avui amb la boca, eh?
Sí.
Això passa de vegades i a dies.
Sí, veus?
Hi ha dies i dies i dies. Tots són diferents, Joan.
Sí, no, no. El que es pot fer a la boca no té límits. Parlem d'una altra cosa, va. Avui, de coses quotidianes.
Avui, sí.
Què, Eurovisió?
No passa res, Núria.
He donat una patada en David sense voler.
No passa res.
Eurovisió?
No m'enviaves cap senyal, no?
No.
De vegades passa que et foten...
Va, sí, i no ho saps,
que et volen dir alguna cosa.
Sí. I després surt el típic que diu, quin mal m'has fet?
Sí, sí. Eurovisió era un bon tema, mira, doncs no.
No?
No, no. Ah. Era un bon tema, també, és veritat.
No sé.
I hauríem escoltat musiquetes.
Tu ets Eurovisió?
No sóc d'aquests friquis, ara n'hi ha molts.
L'Andreu és un friqui.
Ah, sí, és un friqui, sí, l'Andreu, sí. D'Eurovisió? Sí,
molt, molt.
Sí, sí, sí. Ui,
tot.
Ara ha renascut això d'Eurovisió des de fa alguns anys i hi ha molt friqui.
Sí.
Però he de dir que jo, de jove, ho mirava.
Sí?
Ho mirava, sí, sí, ho seguia a casa meva, amb la família.
Amb la Maciel, eh?
No.
Perquè és una cosa que es mira quan tens temps a perdre.
El moment cúspide de la meva vida amb Eurovisió va ser Sergio Dalma.
Home.
Bailar home. Pegados.
Una...
Aquella actuació memorable de sí. Sergio Dalma, el silenci que es va fer a casa meva, i quan va acabar l'actuació, sempre recordaré la frase del meu pare, que va dir, és molt bo aquest tio. Se'm va quedar gravat, això, perquè hi va haver un silenci sepulcral durant tota l'actuació. Veus, a mi també m'ha passat, eh?
Mita.
Vull dir sepulcral i no m'ha sortit. Oh!
Es como estar bailando solo.
Sí, és boníssim aquest tema.
Ho heu fet molt bé, però, eh?
He dit que un dia hem d'anar...
Duent tu, volcán.
Ara.
No, però és que...
Teneu karaoke, Balaguer?
Sí, i s'ha de tenir una veu imponent, per
sí.
cantar aquest tema.
Sí.
I poder arribar a notes molt elevades, costa molt.
Correcte.
Però recordo aquesta actuació. El silenci, ja et dic, sepulcral a casa meva. I quan s'acaba l'actuació, el meu pare dient aquella frase. És el meu moment Eurovisió.
Boníssim.
Totalment. Va. Doncs no, però avui parlem de la casualitat.
Ah?
De la casualitat. De la casualitat, perquè és un tema que sempre m'ha atrapat, com bé sabeu.
Sí.
I que el tenia reservat per un dia de maig, no sé per què, quan et fas l'organigrama.
Dia de maig, que no vol dir un dia de partit, eh?
No, un dia de maig.
És que avui estic graciós.
Aquest el farem un dia de maig. I ha arribat el dia de maig en el qual parlarem de la casualitat. Perquè hi ha aquella frase tan mítica, diu, la casualitat no existeix. Una frase convertida ja en mantra, en un tòpic, i, escolta'm tu, perquè una frase es converteixi en tòpic... Escolta, no, el camí no és tan senzill.
Clar.
Hi ha moltes frases que es creen i que mai es convertiran en tòpic. I aquesta sí que ho és. I diu, la casualitat no existeix. I tant si existeix la casualitat. I el que passa, saps què és? Que ens fa molta por. Les coses que són intangibles, les coses invisibles, les coses que ara, en aquest precís instant, suren en l'ambient... La casualitat, en aquests moments, és aquí amb nosaltres.
Sí, és així.
I ella, si decideix actuar, actuarà. De vegades no actua, moltes vegades no actua, però quan decideix actuar, ho fa, eh? I aquestes coses ens fan por.
Fixa't tu que jo crec en la casualitat, però crec també en... Rizo el rizo, que diu aquella, en l'atzar de la casualitat.
També, exacte. És que atzar i casualitat són dues coses, són familiars. Són familiars.
Sí.
No? Podríem dir que l'atzar i la casualitat són cosins.
Sí, no?
Cosins germans, fins i tot. Llavors, què passa? Que ens fan por aquestes coses perquè no deixem de ser com els seus... Nosaltres som els putxinel·lis de... És cert. Som els putxinel·lis de la casualitat.
Sí?
Sí, titelles de guant.
Clar.
Saps allò?
Ens agafa on ens agafa.
Sí, et col·loca... Sí, exacte. I et col·loca... Perdoneu pel que diré ara, però és així. Et col·loca la mà, te la insereix per algun orifici i et fa anar com ella vol. Et fa anar com ella vol.
Sí.
Funciona d'aquesta manera. És com els ventrílocs, Tu recordes el José Luis Moreno? Vosaltres
Home.
El coneixeu, el José Luis Moreno?
Toma,
era un
tio
que era un ventríloc i tenia uns ninotets. Ell parlava per aquells, ninots.
Com et miren com si parlessis de la prehistòria.
Sí, no saben què és.
Però ja fa estona, eh?
No, home, no. Què dius? El Moreno.
Però...
Home, Rockefeller.
Llavors, jo m'imagino, moltes vegades m'he imaginat l'armari d'aquell tio on té guardats aquells,
ninots.
Inquieta una mica, perquè, sí. Perquè hi són, aquells ninots hi són.
Clar.
En algun armari
en algun
hi són.
Lloc hi són.
I nosaltres som ninots també, però de la casualitat, de l'atzar, i som també dins d'un armari, i si ara ella vol, la casualitat, obrirà, t'agafarà tu i forçarà que et passi alguna cosa. I
però som ninots si et deixes endur, no?
Sí, però és que moltes vegades és el que passa amb la casualitat, eh? De sobte se't presenta i tu no pots fer-hi absolutament res.
No pots ni fugir?
No, no pots fugir. Tu ets allà i no pots fer absolutament res. Llavors la casualitat és molt juganera, és molt trapella. Podríem dir que és molt capriciosa i de vegades és pèrfida. Perquè jo cada dia li prego a la casualitat, però cada dia, eh? Quan em llevo cada dia li prego que em prepari escenes boniques, que m'organitzi trobades exquisides. Perquè jo vull sortir d'aquí, ara mateix, d'aquest estudi, i quan vagi cap al metro em vull trobar aquella noia que fa 5 anys que no veig.
Bona.
Vull que la casualitat forci aquesta trobada. Però no, perquè la casualitat, com que és així, com que és pèrfida, el que farà serà provocar una trobada que no vull, amb algú que no m'interessa.
Correcte.
I és així, perquè les casualitats... no deixa de ser que és com una persona. Les casualitats són com les persones. Hi ha les bones persones i les males persones, no?
Passa.
Doncs amb les casualitats passa el mateix. Hi ha les bones casualitats i les males casualitats.
Correcte.
És veritat o no?
Sí.
I apareixen com bolets.
Uh-huh.
I els bolets, quan t'apareix un bolet, hi ha els camagrocs, però també hi ha les amanites muscàries. És a dir, hi ha els bolets bons i els bolets que, no, si els ingereixes, no et passa res, però hi ha els verinosos, també.
Sí.
I això és el que passa amb la casualitat. Això és el que passa amb la casualitat. M'esteu mirant avui d'una manera... L'Olma em mira molt com estranyada amb tot el que estic dient.
Ah, no, jo m'estic
amb les reflexions que estic
fent. Cabell i pensant que sí, que ets volataire. Que és tonta.
Tu no pots, tu saps que no pots esquivar la casualitat? Hi ha una anècdota molt bona d'un amic meu, aquesta és real.
Sí.
Un amic meu, tu no pots esquivar la casualitat i la casualitat sempre t'acaba... O sigui, ella sempre acaba fent el que vol amb tu. Hi havia un amic meu que li era infidel a la seva parella.
Compte.
Atenció, ui, perquè aquestes... és un tema espinós, sí. Certament.
Es deia Gerard?
No, no es deia Gerard. Qui és el Gerard?
Piqué.
Ah, no.
Clarament no.
No. És un amic meu, és un amic meu.
Uh-huh.
I aquest tio, clar, es pensava... Ell vivia a prop de la plaça Tatuán, com jo, quan era jovenet, vivia allà. I ell es pensava que si quedava amb aquesta amant que tenia allà a prop de la plaça Tatuán era un risc. Home, era un risc perquè hi havia molta gent coneguda i llavors el que feia era concretar trobades lluny de la plaça Tatuán. I va concretar una trobada a Rubí. A Rubí.
Compte que et pots trobar algú...
Que has d'agafar el tren, tal, perquè tu dedueixes que allà la casualitat no et perseguirà.
Però som un país petit, a vegades, eh?
Clar, i què va passar? Que en una d'aquestes trobades, aquesta va ser a Rubí, concretament, n'havia fet d'altres i la casualitat no havia actuat. No havia actuat perquè de vegades et respecta i no actua. Però aquell dia va dir, ah, sí, ara veuràs. I aquell dia la casualitat va fer que en aquell bar de Rubí, on ell es va trobar amb la seva amant i s'estaven regalant uns quants petons i unes quantes carícies i s'estaven amanyagant...
Amanyagant, eh?
Allà hi havia, sí, allà hi havia la germana.
No.
T'ho juro. Wow. Això és real.
És a dir,
això
la cunyada,
eh? I n'hi ha moltes, eh, sí, d'històries com aquestes. Ai, sí.
Però és que això és la casualitat, qui ho perpetra.
Nois, no sigueu infidels. Molt bé, aquest és el titular.
A veure, Olma, això no, aquest tipus de casualitats no només passen amb les infidelitats.
Passen moltíssimes coses.
D'altres temes.
Sí.
Però vull dir que passen aquest tipus de coses, que la casualitat no deixa de ser que és com una mena d'agent secret, com una espia, com una espia russa.
Sí,
és com una espia de la KGB.
Que pensa ara et fotré.
Pensa ara et fotré, perquè ho sap tot de tu. És com, saps allò del mòbil? Tu ara, per exemple, parles amb algú pel mòbil i vas dient... Parles de matalassos. Hòstia, aquesta nit he dormit malament, t'hauries de comprar un matalàs d'escuma que van millor que els de Viscolàtex, no sé què. I després passaran 45 minuts, miraràs... Hòstia, Instagram, tal,
correcte.
I t'arriba allà un anunci. Per què? Perquè el mòbil t'espia i saben coses de tu. La casualitat...
Ja t'has comprat el matalàs i després te'n trobes de més barats.
Correcte.
I igual de bons, que això també passa.
Doncs la casualitat actua així. És una autèntica espia de la KGB i sempre està alerta i sempre està amatent, gran paraula, per dir-te, ei, ho sé tot de tu, sóc aquí i ho sé
fa
de
por,
tu.
Fa por, eh?
Sí, fa molta por.
Molta.
Mira, una altra que aquesta em va passar a mi personalment. I demostra això que us estic explicant, que no deixa de ser com una espia d'internet. Jo anava amb la meva amiga Mercè Folch caminant pel carrer. I li estava explicant una història d'un tio que es diu Xavi. I li deia, tu el Xavi l'has de conèixer, l'has de conèixer. I ella no hi queia en aquell moment. Hosti, és que no sé quin Xavi, em dius. Sí, aquell tio que treballava a la tele, que bla, bla, bla.
No hi caic.
I de sobte, érem a Gràcia, al laberint de Gràcia, perquè Gràcia és un laberint.
Home.
Sí, home, és laberíntic, Gràcia.
Pels cotxes.
Hi ha molts carrerons i... Hòstia, espai i temps, de sobte, el Xavi aquest apareix. Gira la cantonada i li dic a la Mercè Folch, és que va ser així, perquè com que jo ja sé que la casualitat fa aquest tipus de coses, ja ni em sorprenc. Li vaig dir, mira, li vaig dir, amb aquest to de veu que et faré ara, eh? Sí. Li vaig dir, mira, el Xavi és aquest.
Et vas quedar millor.
Perquè, clar, és que són aquestes coses clar, que dius, hòstia, m'està espiant, és que t'espia i es burla de tu. I és com una manera de dir-te, ei, sóc aquí,
sí, sí.
No t'oblidis que jo sóc aquí. I fa por, eh?
Sí, tant.
Fa una mica de por, eh? Fa una mica de por. Arribats a aquest punt,
què?
Crec que és un bon moment per fer aquesta secció que de vegades fem i de vegades no. Aquesta subsecció dins de la secció i que condueix magistralment l'Olma Giró.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Giró, què ens expliques avui?
Hola, molt bona tarda.
De nou, eh?
De nou.
Val.
Avui us porto una història d'amor...
Oi.
...de dues persones...
Sí.
...que podríem dir que han volgut forçar la casualitat.
Han volgut forçar-la, a més, eh?
Sí.
És que també es pot intentar forçar algunes vegades la casualitat, eh?
Sí, tu creus?
Ara veuràs com ha quedat això. Ens ubiquem. Els protagonistes d'aquesta història són la Shannon i en Dandri, una parella de Sud-àfrica que es van conèixer durant la pandèmia per una aplicació de cites. Què passava? Que així d'entrada, dir que t'has conegut per una aplicació de cites no és molt romàntic, no? I inclús deien que els hi feia com cosa explicar, volia que fos una cosa més de pel·lícula, que al principi de la seva història doncs, no fos a través d'una aplicació de cites. Què va passar? Que la Shannon va aprofitar la seva capacitat, perquè, clar, també hem de tenir en compte que la capacitat d'analitzar dades hi ha de ser-hi, si no, tenim un problema. Doncs va aprofitar la seva capacitat per analitzar dades i va decidir canviar el que podria haver estat el decurs del seu inici i comprovar si aquell primer contacte que va entrevenir per l'aplicació de cites va ser el primer. Ella el que volia és que les seves mirades s'haguessin creuat en algun encreuament de la ciutat, o si el noi que estava prenent-se una kombucha sota un banc en una palmera...
Una kombucha, eh?
Una kombucha en un banc sota una palmera amb aire fresc, doncs era l'amor de la seva vida. Ell el que realment volia que l'inici de la seva història fos aquest, però clar... Tornant a la realitat...
Error.
No era així, perquè no s'havien conegut d'aquella manera. Però què va fer la Shannon, que era analista de dades? Doncs va tenir molt valor i molta paciència, sobretot, i va comprovar si l'inici de la seva història era un altre. I ara us preguntareu com ho va fer.
Ara.
Doncs va començar a resseguir l'historial de localitzacions de Google Maps, perquè, sí, senyors, el mòbil ens espia de la mateixa manera que busques matalassos i a l'instant tens matalassos i potser més barat si ja te l'has comprat, segueix el rastre d'on has anat a tot arreu durant anys. Ho heu tot activat, això sí. Jo, per exemple, ho tenia desactivat, però normalment, per defecte, ho teniu activat, podeu entrar al Google i veureu tot el vostre recorregut des que ho teniu activat, si no us heu canviat com d'Android a iPhone, a Apple, en aquest cas, tot el vostre recorregut. I la Shannon, que tenia molta paciència, va fer molts sondejos i el que va acabar comprovant és que el seu nòvio, que s'havien conegut a través d'una aplicació de cita, recordem, i que no volien que fos així el seu inici, atenció, s'havien trobat al llarg de la seva vida 33 vegades...
Compte!
Veus?
...a un mateix lloc...
La casualitat!
...a menys de 100 metres i durant, com a mínim, més de 5 minuts.
Home...
És molt bèstia.
Periodismo de investigació.
Les casualitats, moltes vegades, et volen empènyer alguna cosa i tu has de saber llegir aquests senyals, has de detectar-los. Perquè t'empenya tenir una història amb algú, però si tu no vas despistat per la vida, com tu, Joan, que vas molt despistat per la vida...
Patapam.
Ara m'ha vingut de gust dir-te això. Ho he
trobat supergratuït.
Tu vas despistat i llavors no veus les coses que et passen pel voltant, bones que et podrien passar, les casualitats boniques.
Ara, saps què em passa a mi, Balaguer? Que a vegades penso, li faig psicologia inversa a les casualitats.
Veus?
Saps allò del no em vull trobar, no em vull trobar, no em vull trobar? Pam.
Veus?
Me la trobo.
Això, el que et comentava això abans, passa. Que les casualitats són molt entremaliades,
sí,
trapelles
sí.
I de vegades mesquines. Per això, el que us deia al principi, cada dia quan et llevis, digue-li a la casualitat, és que jo ho faig, t'ho juro. Li dic, sisplau, trama extravagàncies boniques per mi.
Extravagàncies, eh?
Sí, perquè a mi m'agraden les extravagàncies.
Val, sí,
a mi m'encantaria que em passés una cosa com aquesta que està explicant l'Olma.
És bonica,
fet,
eh?
I, de fet, l'any 1994,
sí.
I ara, mira, com que avui tenim temps, us l'explicaré, quan acabi l'Olma,
sí.
Me'n va passar una de molt grossa. Però jo no vaig saber en aquell moment identificar que la casualitat m'estava enviant senyals.
Veus?
I vaig perdre aquella història d'amor.
No!
Sí, sí, sí.
Ai,
sí,
que bonito.
Ai, que bonito. Aquesta es va perdre o no, però?
No, aquests no. Estan junts.
Que estan junts, dia d'avui?
Estan junts. Bé, no ho sabem, si encara continuen junts.
Fa
uns mesos estaven junts, són de Sud-àfrica, però el que sí que demostren és que la casualitat la pots forçar a vegades.
Veus?
No, si no i després... vols tenir un inici com aquest,
preciosa
i més memorable...
Història, eh?
Doncs... Després també, moltes vegades, la casualitat el que fa és castigar-te. Si has estat un mal nen...
Sí?
Et castiga. Sí, sí, sí.
Això no és
sí,
el karma?
És, sí, però és la casualitat, també. Avui estic explicant moltes casualitats de la meva vida i m'és igual.
Fes, perquè ara també... Fes-ho del 94. No, però és la teva secció.
Primer aquesta, David. Primer aquesta perquè va. Aquesta també vull que, que vosaltres la sapigueu perquè així veureu com no s'ha de ser. Com no s'ha de ser a la
ai.
Vida. Jo era un nano una mica...
Era, sí?
Sí, sí.
Ai, era... feia bon nen.
No.
Era, tiraves la pedra i amagaves la mà.
Era una mica murri. Era una... Sempre he estat simpàtic, d'essència agradable i simpàtica i gracioset, però hi havia un punt de vegades que feia ai. Cosetes estranyes.
Val.
Havia donat molts disgustos als meus pares. I una vegada, per lliurar-me d'un càstig escolar, vaig dir... Atenció, aquesta és greu, ho reconec, però ho explicaré, és que és igual.
Ai.
Que se t'havia mort algú.
Sí, que se m'havia mort... Que se m'havia mort... És lleig, ho sé. Que se m'havia mort una tieta, tu. Una tieta.
Et tinc una cosa que no... Et juro que no és mentida.
Tu també.
Tu també, tu també vas matar una tieta?
No, no, amb la meva etapa escolar de... no sé quants anys... Jo crec que he matat més tietes.
Joan, no, perquè feu això. Després us deixeu que les casualitats i que el karma us està bé.
Doncs escolta, saps què va passar, Olma?
Digueu, que s'ha mort la tortuga. Però...
Sí. Va venir a buscar la tieta.
Que el gos s'ha menjat els deures.
Vaig matar la meva tieta. Evidentment que s'entengui, però...
Sí, sí, sí. Sí
vaig
sí.
dir, per lliurar-me d'un càstig escolar, vaig dir que una tieta meva doncs, havia traspassat. I aleshores...
Has passat.
Sabeu què va passar? És que és molt fort. Això va ser la casualitat castigant-me, també. La casualitat va dir, ah, sí, ara veuràs David Balaguer. No. I un parell de dies després anava amb la meva mare pel carrer i ens vam trobar, però és que era una zona que no...
No!
Sí, ens vam trobar aquella professora!
No.
Ens vam trobar aquella professora!
Digue'm que li va donar el pes
a mi. A mi ja em tremolaven les cames en aquell moment. Home. Només veure-la ja em tremolaven les cames, perquè en aquell moment li va dir... Ah, sento molt el que ha passat.
David.
I l'altre li diu, què ha passat? No s'ha mort la... I no havia dit encara la paraula tieta que jo vaig sortir corrent en estampida.
Que entremalia.
Me'n vaig anar corrent. Després, quan vaig arribar a casa, i després a l'escola, quan vaig arribar a l'escola aquella tarda, aquella professora... Tot això va ser la casualitat, eh?
Sí.
Tot ho va perpetrar la casualitat. Perquè la casualitat et munta de vegades uns espectacles
sí,
que ni
sí,
la fura
sí,
dels
sí.
baus, eh?
Pura.
O sigui, et munta uns shows
performance.
Que... Sí, unes performances que sí, ni la fura sí, dels sí. baus. Doncs perquè, clar, aquesta que va organitzar per mi és molt forta.
Clar.
Aquella professora em va fer explicar davant de tota la classe...
Ben fet.
David, digues el que has fet. I a mi em va costar molt, però ho vaig explicar. Vull dir que tot això de la casualitat ens l'hem de prendre molt seriosament. Ens l'hem de prendre no molt seriosament, sinó que fins i tot hem de tenir-li un respecte gairebé com el respecte que li devem als nostres pares, eh?
Sí, sí, sí.
I a les tietes, que les mates. És que clar, les tietes.
Oh, escolta, digue-li al Joan, que diu que em van matar més de les que té.
Home, més de les que tinc? Més de les que té tot el món.
I mira, si voleu, abans d'entrar dins del qüestionari quotidià, que costa molt dir-ho.
Sí.
A mi em costa dir-ho, això. Qüestionari quotidià. És difícil.
Sí que costa, sí.
Això, hosti, el cucu, que ara us faré la pregunta...
El cucu del Balaguer.
Això, mira, ho podríem posar cosa algun dia. El cucu, com un cucu, quan entri al qüestionari quotidià.
Inventant coses, ja.
Sí.
Tira, tira.
No, l'anècdota de l'any 1994.
L'expliques ara?
Si vols, sí.
Qüestionari, va.
Ah.
El qüestionari quotidià.
Ara.
és que això no era el qüestionari quotidià, però és igual. Ara, ara primer, com que hem tirat això, farem el qüestionari quotidià i sí? després us explico l'anècdota...
M'està fent el cap, tio, segur, rebuscat. Vinga, va.
No, la, el qüestionari que avui us volia fer una pregunta, perquè, clar, va. Jo he explicat unes quantes casualitats sí. que m'han assaltat, no?, perquè és que t'assalten directament. I clar, vosaltres... No només en tinc jo, de casualitats. Tots els humans, tots els éssers humans, en tenen sí, moltes, i algunes d'elles les portem adherides a la memòria.
Això és així.
I la pregunta d'avui és la següent. Vull que m'expliqueu aquelles casualitats de les vostres vides que porteu adherides a la memòria. Val. I comences tu, Joan.
Ah, jo?
Sí, i després la Núria.
Mira, ara que parlàvem de tietes i tiets, va per aquí una mica la, la cosa. De tieta avi, va. És... Hosti, sembla que no, però és dura aquesta, eh? I no és una casualitat cap a mi, però jo hi era present.
Ai, ara.
Jo tenia un tiet avi que, com molts tiet avis d'aquest país, va anar a la Guerra Civil i no el vam trobar més. No se'n va saber mai més res d'aquell senyor. I un dia la meva àvia, llegint un diari, que no direm el nom, La Vanguardia, allà a les esqueles, va sortir una esquela exactament amb el mateix nom exactament amb el mateix dia de naixement.
Se't glaça la sang en aquell moment.
Se't glaça la sang. Se't glaça
Vol dir
sang.
Que estava viu.
La pregunta és si va anar-hi o no, a saber si era ell. No es va atrevir a anar-hi. No vam saber mai si aquell senyor hagués pogut ser o no.
Ai, el meu tiet avi.
Sí, és molt forta aquesta.
Sí, és bèstia, és bèstia.
Perquè a més aquí passa una cosa. Veus, és que és la casualitat.
És la casualitat.
La casualitat que et condueix aquell dia, diu ara, em ve de gust, que aquesta senyora avui llegeixi les esqueles del diari.
Sí.
Perquè no cada dia et llegeixes les esqueles del diari.
Correcte.
I un dia estàs fullejant la premsa i, pam, te la trobes allà.
Sí, sí.
És que és així.
No, és
així.
Duríssim.
Perquè, clar, si tu em dius cada dia es llegia les esqueles, però no, era aquest dia.
Era aquest dia, era aquest dia.
És tremenda, aquesta. Núria Ros.
La meva és una mica més bonica.
Gràcies.
M'agrada.
Gràcies.
Que té a veure amb com vaig conèixer jo la meva parella actual. En Quico. El meu pare té una discoteca de gent gran. Gent gran significa... No, especifiquem...
La vostra edat.
No.
Gràcies, Olma.
Com es diu aquella, la Gran Via?
Ai, Olma. Ah, sí. Marabú?
El Marabú.
Marabú.
Bueno, en aquest cas la discoteca és a Banyoles i sí. el públic va, i no exagero, dels 60 anys tranquil·lament fins als 85, depèn del que el cos et permet.
És a dir, no és lloc... perquè Núria Ros es trobi el Quico allà.
Exacte.
Tenint en compte que en Quico no té 85 anys.
No.
I que la Núria Ros tampoc.
El que passa és que això va ser l'any passat, l'únic dia que vam tenir festa, un pont d'aquests, i que el meu pare va decidir obrir la discoteca, com fa cada dia, cada setmana, un diumenge. Llavors, com que mai el puc anar a veure, vaig dir, ostres, amb les meves amigues anem a fer una volta pel Replay... L'obrien després d'haver estat confinats, allò que no podies obrir les discoteques. Mm-hmm. Vaig anar a donar un vol. I era la una, perquè aquesta discoteca obre fins a 1:45 de la nit, no et pensis, eh? Vull dir, tanquen aviat. I vaig dir, jo ja marxo, perquè estic cansada. El dia abans havíem sortit de festa i vaig dir, bé, m'acabo la copa i me'n vaig. I en aquell moment em va escriure un noi que en aquell moment tenia interès en mi i va dir, que estàs pel Replay? Perquè allà a Banyoles tothom es coneix amb tothom.
Replay, es diu la discoteca?
Ai, sí, Replay.
A Banyoles, eh?
Sí.
Aneu-hi que us ho passareu bé.
I vaig dir, sí, estic aquí, passa't, ens veiem, tal. I en aquell moment puja per les escales aquest noi en qüestió i la meva parella. I dic, home,
veus?
I aquest senyor qui és? Perquè, clar, ell no és de Banyoles. Jo no l'havia vist. L'havia vist una vegada, però...
D'ulls blaus.
Veus quina casualitat? Veus quina casualitat?
Sí. I des d'allà, ara és la meva parella. Saps tots els seus amics van marxar a Girona.
Veus?
I ell va decidir acompanyar aquest altre noi per fer-li el favor i va dir, t'acompanyo i marxo a casa. I
és que és bona persona, eh?
Saps què passa? Uau. Sabeu què
és
penso? Perquè jo he analitzat molt les casualitats. Mm. Si aquest dia la Núria Ros i el Quico no s'haguessin fet cas pel que fos o no s'haguessin atrevit a xerrar, la casualitat hauria organitzat una altra trobada més endavant,
sí,
en un altre lloc.
Sí,
ai, perdona, que em deixo una altra casualitat dins de la casualitat.
Ep.
Que ens vam veure per primera vegada i no sé, una cosa va portar l'altra i vam anar fora a fer un cigarro. Mm. No passa res, no? I parlant, dic, tu quin horòscop ets? A mi m'agrada molt preguntar això. I em diu, peix. I dic, vaig fer un vot i dic, home, jo també sóc peix. De quin dia? Del 9 de març. I jo sóc del 10 de març. I dic, ja està, m'he enamorat. Ets el meu.
Bravo! Bravo, 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 bravo. Però veus? O sigui, estem tots d'acord amb això, que si aquell dia ells dos, pel que sigui, no parlen, no s'atreveixen a dirigir-se a la paraula, un altre dia la casualitat organitza una segona trobada.
Segur.
I després una tercera, però te n'organitza cinc, eh? I si a la cinquena no ho has sabut aprofitar i no entens el seu missatge, la casualitat ja no torna a organitzar cap més trobada amb aquesta persona.
Això és així,
perquè això és el que em va passar a mi amb la història aquesta de l'any 1994, que mira, no sé si em dóna temps d'explicar-la, perquè...
Sí, home, i tant.
4 minuts.
És que...
Ai, Déu meu.
No, és que aquesta història és per algú... N'ha de fer una pel·lícula d'aquesta història.
Mira, ja te l'estan fent de banda sonora.
Gràcies, José. Sí, Jurassic Park, perquè clar, l'any 1994 és una història una mica pretèrita. 1994, 19 d'abril. En una discoteca. New York, discoteca New York de Barcelona. La coneixies, aquesta, Joan? No, carrer Escudellers. Carrer Escudellers.
Escudellers.
Jo el carrer Escudellers s'hi barreja de tot. Massa, sí. Per mi.
Vaig conèixer una noia aquell dia.
Música d'amor, sisplau.
Està posant vermell.
Tornaré a dir aquella paraula. Quatre amanyagades, sí. Quatre petons, quatre carícies.
Molt bé.
Allò que es feia en aquella època. Ara la gent va molt més forta, en aquell moment no. En aquell moment no. Aquella persona i jo ens acomiadem, no ens donem els telèfons, no existien els mòbils, i sempre jo he estat una persona estranya que m'ha agradat fiar-ho tot això, no? A la casualitat, a l'atzar. Resulta que 45 dies després, perquè jo ho tenia calculat, amb aquesta persona ens tornem a trobar en un altre local. I diem, sense donar-nos els telèfons mai, no ens vam donar els telèfons mai, vam dir... Per què no quedem un dia per anar a sopar? I quedem, val, quedem el divendres que ve per anar a sopar. El divendres següent ens trobem per anar a sopar. Tot això sense telèfons.
Que fort, eh?
Tot això sense telèfons. Vam anar a sopar a un restaurant que es deia Egipto, es deia així, a les Rambles.
Entre el New York i Egipto vau donar la volta al món. Sense moure-us.
Anem a sopar, quan la cosa s'acaba, aquell sopar s'acaba, tens una buidor extrema, perquè dius, potser no em trobo mai més aquesta noia, doncs va resultar que durant un any ens vam anar trobant no per atzar, per casualitat,
sí?
A diferents punts de la ciutat.
Però això és de pel·lícula, Woody Allen.
És que és de pel·lícula.
Sí, sí.
Un dia ens vam trobar, recordo, a la línia 1 del metro de Barcelona, que jo en aquell moment no l'agafava mai, per Sagrera, aproximadament, que no hi anava mai. Me la trobo al mateix vagó. Això és espai-temps. És acollonant,
sí, sí, sí.
Perquè metros em passa un cada 2 minuts i hi ha molts vagons. Doncs dins del vagó. Pam, tornem a quedar? Vols quedar per anar? Pam, tornem a quedar un altre dia. I així anàvem saltant durant l'any per diferents cites que s'anaven produint pel fet de trobar-nos a la ciutat.
M'encanta.
Que bonic.
M'encanta.
Arriba un moment que... No, no s'ha acabat. Arriba un moment... L'Olma ja anava a aplaudir, però un moment. Mira. Clar, arriba un instant que tu consideres que aquesta persona és que l'aniràs trobant constantment.
Plot twist.
Doncs vols creure't que ens vam trobar per últim cop un dia de... Era abril, també, no recordo el dia exacte. I vam dir, va, quedem el dia de Sant Jordi. Vam quedar el dia de Sant Jordi de l'any 95.
Sí.
Per tant, feia un any que ens havíem vist per primera vegada.
Correcte.
Un any i 4 dies... Aquell dia recordo que vam estar allà asseguts en un banc, els petonets de sempre, tal.
Els amanyacs.
Sí. Tot això. Adéu, adéu, ja ens veurem.
No.
No me l'he tornat a trobar mai més.
Mai més.
Home, va, si és la dona de la teva vida, David Balaguer.
No volem aquest final.
No li diguis mai més a un programa com aquest.
Perquè la trobarem.
La trobarem.
Si alguna noia està escoltant aquest programa
sisplau.
I es diu la que es diu la Caravana,
com
es a Ràdio Esquerra.
No, sabeu
per què això?
Perquè ja l'has buscat.
No passarà, no.
Va migrar.
Perquè, a veure, perquè jo tinc un Instagram, aquesta noia hauria vingut a buscar-me, no?
No.
Però
no,
com
no,
es
no.
diu?
No, això no ho,
no,
això
no
ho
dir, no dirà, no dirà.
No si algú,
ja no estic interessat.
Si alguna noia...
Persona, però no veieu que és fort que durant un any te l'estàs trobant constantment
molt.
Per
després...
la ciutat?
Molt
bèstia, i de sobte ja no la tornes a veure mai més i estem parlant de l'any 95.
Això sí que és la casualitat.
Del 94 al 95, 7 o 8 vegades. 7 o 8 vegades, eh? I del 95 al 2023, mai més.
Saps on passa molt això?
És molt forta aquesta història.
A Madrid.
Estic suant i tot.
Que l'Ayuso diu que amb la teva experiència no t'hi
trobes. Estic suant.
David Balaguer,
és real,
et quedes de tertulià?
Clar que sí, ara que vaig tan encès.
Ara. Olma Giró, gràcies.
Adéu,
que vagi molt bé. Gràcies, Núria. Fins ara.